les 5 de la tarda, 8 minuts, ja tornem a ser amb vosaltres. Avui es va... ahir es va conèixer el retorn de l'anomenada estafa del militar. De què es tracta? Doncs va passar a Lleida, on un suposat militar va demanar diners a una dona que va conèixer online. La víctima, atenció, que va pagar 118.000 euros, els havia d'avançar per fer possible que es poguessin veure. I, evidentment, tota la història era falsa. Però el que us explicarem a continuació va molt més enllà. De fet, en recorda el personatge que interpretava a la pel·lícula Atrápame si puedes, Leonardo DiCaprio.
No es que su hijo haya estado faltando a clase. Lamento decirles que durante la semana pasada, Frank ha estado dando la clase de francés de la señora Glaser.
¿Qué dice?
Su hijo se ha hecho pasar por profesor sustituto. Ha dado clases a los chicos, les ha puesto deberes. Su hijo se reunió con los padres de los alumnos ayer y pensaba llevarles a visitar una fábrica de pan francés de Trenton.
He decidido hacerme piloto de Pan America, la más fiable de las líneas aéreas. Me han admitido en su programa de entrenamiento y me han dicho que si me esfuerzo, tendré mi insignia muy pronto.
¿Puedes verle la cara?
DiCaprio interpretava Frank Abagnale, un estafador i mestre de la disfressa que en alguns moments us recordarà el protagonista d'un llibre que conté una història també increïble. Aquest llibre, en aquest moment, ve de la mà de Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda. El personatge de DiCaprio és el primer que ens ve al cap quan descobrim la història d'una persona que només dir el seu nom real portarà mals records a qui l'hagi conegut. Es diu Francisco Gómez Manzanares, conegut com l'estafador de dones o l'estafador seductor. Mal conegut, podríem dir, ara ho explicarem. Durant anys ha seduït i estafat a més de 50 víctimes, homes i dones, amb un valor superior als 3 milions d'euros. 3 milions d'euros. Fent-se passar, per exemple, per membre del cos tècnic del Barça o per policia. Estem parlant d'un personatge fred, calculador, que per allà on ha passat també per Barcelona. Ha deixat a famílies endeutades, quadres mèdics de depressió i angoixa i dues preguntes que intenta respondre el llibre que avui us presentem. Com s'ho va fer i per què? El llibre es diu El estafador i el seu autor és el periodista Premi Ortega i Gasset, Guillem Sánchez. Guillem, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Puc desvetllar la conversa que teníeu fa un moment amb el Toni? Sí? Perquè el Toni et preguntava com pot ser, com pot ser. En aquest cas estem parlant d'unes xifres que ara explicarem, però com pot ser que un estafador, més de 50 víctimes, acabi traient milers i milers d'euros de les persones?
Bueno, possiblement perquè el Toni es plantejava el mateix que em plantejava jo abans, de començar a conèixer aquesta història, d'investigar aquest tio, i és el més freqüent. És a dir, costa molt d'imaginar que la gent pugui donar tant diners a gent que, de fet, no coneix a fons. Però la veritat és que són molt bons, saben molt bé el que es fan. A mi m'estafaria, possiblement a vosaltres també. És inclús cruel acabar fent-se aquesta reflexió si no tens... quan tens la informació, per exemple, que aporta el cas del Francisco, el del meu llibre, ho entens de seguida. Són gent que són molt bones, són depredadors, saben el que es fan i hi ha molt poques opcions de sobreviure quan et posen al seu punt de mira.
Són Guillem... depredadors, diu?
Sí, sí. Jo quan li he preguntat, el Guillem m'ha dit és que a tu també t'enganyaria.
Sí, 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 sí. És la resposta que...
S'ho he pensat, eh? Sí, sí, no, no. Mala...
És que estem parlant de molta pasta i, a més a més...
De molta gent.
Sé que has començat pel final, Guillem, però m'agradaria que ens expliquessis per què aquest llibre ha estat a punt de no poder-se publicar.
Precisament per això, perquè hi havia persones que han participat en aquest llibre amb les que jo em vaig quedar quan vaig decidir fer-lo, perquè són dones estafades a les quals jo els vaig preguntar si els semblava que el féssim i em van dir que sí, i després quan van veure la transcripció de les converses que havíem tingut van canviar d'opinió. I llavors van demanar-me que, sisplau, que les tragués. Llavors les vaig haver de treure quan el llibre ja estava entregat. La primera editorial llavors va haver de cancel·lar el contracte. Bueno, en el fons, explica molt bé aquest cas concret d'aquestes dones que es fan enrere, que noten, les víctimes d'aquestes estafes, sobretot de les estafes sentimentals, que la gent no ho entendrà. Que la percepció social que tenen és que han estat estúpides, que han estat tontes, incrèdules, i per tant, que se n'han d'avergonyir del que els ha passat. Llavors, no és veritat, perquè, insistim, no? Això ens pot passar a tots i s'ha de tenir les alertes ben amunt, no?
En vam parlar aquí el programa fa un temps, el cas de l'Albert Cavaller, que també menciones al llibre. No estem parlant del mateix, és un altre, eh? L'Albert Cavaller és un altre cas, diguem-ne que aquest seria el mestre, si ho poguéssim comparar d'aquesta manera, però quan vam publicar la peça, i tal com expliques també tu en el llibre, en el cas que ens ocupa, molta gent posava els comentaris. Quina vergonya, exacte. Quines dones més tontes, com pot ser? No tenen nivell, no tenen estudis, i no estem parlant d'això. El llibre és una insistència on tots podem caure en les mans d'un estafador professional, un tio que té calculat el principi i el final, no?
Clar, és que jo el primer reportatge que publico en el diari El Periódico sobre aquest tio el faig després de parlar amb víctimes, amb dues dones que han estat estafades amb ell, i ho faig ja intentant deixar clar que el mal que fa és molt més, va molt més enllà de la parcel·la purament econòmica. Que després ens hauríem d'obrir la reflexió de si la justícia fa bé en només acabar jutjant els delictes econòmics que han comès i, per exemple, oblidant que podríem estar parlant de violència de gènere. Tot i que jo el reportatge el publico des d'aquest punt de vista, perquè ja estic molt realment commogut pel que m'han explicat aquestes dones, els comentaris que apareixen a l'edició digital del periòdico són comentaris que són molt sagnants i cruels, no? cap a les dones, i no ho entenc. No ho entenc. Llavors, és quan penso, hòstia, doncs, potser sí que és necessari fer un llibre, intentar explicar bé de què va això de les estafes sentimentals i que ens plantegem tots si ho estem tractant bé socialment i després si la justícia té alguna cosa més a dir-hi.
Arremanguem-nos. Francisco Gómez va estafar molta gent, però principalment a dones a qui prèviament havia seduït. Ara en parlarem perquè tenim al davant un autèntic depredador, com deia el Guillem. Parles de 50 denúncies oficials, 50 denúncies, el matís oficial és important, i 3 milions d'euros estafats, però afirmes que serien moltes més les víctimes i, de fet, potser ara mateix, quan hem dit aquest nom de Francisco Gómez Manzanares, pot ser que algú ens estigui escoltant, o el de David, que és un dels seus àlies, i ens digui, ostres.
Sí, jo soc un més, no? Sí, jo he parlat amb dones que l'han patit i amb homes que també l'han patit, perquè aquest tio sobretot és un estafador, i després a la seva etapa final, des del 2015 al 2017 a Barcelona i a Catalunya, doncs ja s'especialitzen les dones gràcies a les aplicacions de cites, però clar, és que les 50 denúncies són només aquelles persones que han cregut que valia la pena
denunciar.
La majoria de la gent, precisament pel tema de la vergonya, precisament perquè les estafes que ell proposava eren gairebé sempre amb diner negre, i llavors també tenia la sensació de que acabaria sortint el tret per la culata, i llavors hi havia molta gent no ho denunciava, la majoria no ho denunciaven.
El llibre és un recull de molts d'aquests casos. Explica'ns en general el modus operandi en aquesta faceta de la seducció.
Ell perdona, ja sé que el símil potser no és massa encertat, però és una mica Mortadelo, no? Perquè va canviant
d'identitat,
sí. I aleshores, clar, és difícil reconèixer-lo i fa tots els papers de l'auca.
Sí, sí, ell és algú que entén o creu que anant de cara amb el seu entorn professional explicant qui és, ningú li farà cas, i per tant des de ben aviat doncs es construeix un personatge al qual li diu David, és un alter ego, i aquest David, seguir-lo al llarg de les últimes dècades és també fer un viatge per Espanya, no? Perquè aquest David va canviant de professió en funció del que està de moda. A finals dels 90, doncs a Euskadi, a l'any 95, doncs torna a matar polítics, i la figura de l'escolta és una figura que està molt present i que ell aprofita. Llavors el David del finals dels 90 a Euskadi és un tio que diu que és de l'Ertzaintza i que protegeix autoritats polítiques, no és mentida. Després hi ha el boom del Fernando Alonso i de la Fórmula 1. Llavors ell diu que a partir d'ara doncs, ell es fa passar per pilot provador de Fórmula 1. Després hi ha el boom del Barça de Messi i de Guardiola, etc. I llavors a l'última etapa aquí a Catalunya ell diu que forma part de l'equip tècnic del Futbol Club Barcelona. Si heu vist la pel·lícula de Pulp Fiction i del senyor Lobo, doncs ell és una miqueta el fontaner del primer equip, amic personal del pare de Messi, el que resol els problemes, el que se'n va córrer amb Luis Enrique, contacte directe amb Neymar...
Al final, però tot això és fals.
Sempre és fals, i no és ningú.
I a més ho fa ningú. Molt bé, ho fa molt bé, sí, perquè... Sí.
No ho dic perquè potser ara algú que posi la ràdio que corri amb Luis Enrique... No, tot això, tota aquesta història que has explicat és falsa.
Sí, buscava... És
ara, però, perdoneu, això, aquest incís que feia, no?, d'anar canviant de personalitat i de crear-se aquest personatge i de que se't cregui.
Ara, aquest és el matís, i fer-ho bé, ara n'hi hem de...
Tu has treballat.
Ara anirem desgranant aquestes personalitats, però volia insistir en aquest perfil de seductor amb les dones, que de fet d'aquí parteix una miqueta tot, com s'ho feia, què buscava i què pretenia.
Ell, a l'etapa final, el que fa és especialitzar-se en la seducció, i ho fa a través de les aplicacions de cites i de les xarxes socials. Sabem que, perquè els Mossos també tenen aquesta sospita, que el que feia ell era investigar molt a fons molts perfils, i llavors quan detectava dones que estaven soles i que per algun motiu estaven cansades d'estar soles i que volien doncs ser mares, ell aquí olorava la sang.
Soles i que volien ser mares.
Sí, no, és que és molt cruel, perquè els hi prometia que tindrien fills amb elles, inclús els hi posaven noms, i llavors finalment doncs elles veien que podrien fer la família que desitjaven, i llavors ell doncs els hi proposava doncs comprar una casa a mitges, i els hi parlava de, com que el seu pare també era directiu del Barça i tenia contactes amb un promotor immobiliari, els deia: mira, podem comprar un pis a mitges, que res, 80.000 euros cadascun, i és un àtic doble que, bueno, i deien que sí, i era mentida. Llavors clar, quan agafava els diners desapareixia. Llavors, si ens posem a la pell de la dona, no és només que hagis portat els diners, és que el teu xicot, el teu nòvio, la teva parella, amb qui finalment és que no existia, és que, i això al final és esgarrifós, no?
Sí, però no deixava rastre.
No.
La parella que era estafada tenia encara...
No deixava rastre.
No deixava rastre.
Clar, com que...
O sigui, de cop i volta te n'adonaves que ni era pilot de Fórmula 1, ni coneixia Fernando Alonso, clar, i que aquella persona no existia.
Però és que el Guillem explica el llibre que era per seguir un fantasma, no?
Sí.
Dius literalment així.
En aquesta última etapa... Clar, ell quan està a Euskadi, després se'n va... Perquè és que ell ha estafat, té denúncies a la Comunitat Valenciana, a Aragó, a Castella i Lleó, a Galícia, per tot arreu. No. Quan ell el detenen el 2008, ell entén que ha de canviar la seva forma de procedir. Quan s'escapa de la presó el 2014-2015 i ve a Catalunya, llavors ell el que fa és aprofitar les aplicacions de cites, i llavors ja ningú sap ni on viu ni quin és el seu nom real. Llavors quan desapareix les bloqueja amb el número de telèfon mòbil, i tot el que tenen d'ell és un nom que era fals, no? I que no saben res més. Abans sí que ells s'instal·laven comunitats a les quals parasitava senceres. A la seva última etapa ja no ho fa, això.
El llibre comença amb un cas menys important, per dir-ho així, m'ho permetreu, que la resta, que és el cas de l'Esther, però molt important per a tu. Per què?
Perquè és la primera vegada que jo entenc exactament què vol dir una estafa sentimental. I és quan jo entenc també que s'ha de fer un esforç, no?, com a periodista. He d'intentar explicar-ho molt bé perquè la gent també faci aquest pas, perquè jo estava a l'altra banda. Dic, home, al final, si tu creies que era el teu nou, si li has donat els diners tu voluntàriament, no sé fins a quin punt és delicte. Yeah, no, però sí, yeah, que és un, sí que és un delicte. Sí, sí. I a banda... potser no estem jutjant el que és realment gravós d'això, que és la relació en si, el maltractament psicològic que hi ha al darrere, la humiliació, i que, sincerament, crec que després de veure l'estat en què han quedat aquestes dones, haurien d'actuar els jutjats de violència de gènere en aquests casos.
Què li promet a l'Esther? Com es presenta davant de l'Esther? Qui diu que és?
En aquesta fase, no fa molt que ha arribat a Catalunya i que s'ha fugat de la presó de Burgos, en aquest cas. Ell diu que és sergent de salvament marítim, diu que pertany a la unitat de rescatadors, diu que el seu pare ja és directiu del Barça, i que llavors ell diu que ell volia, que anava per jugar a la Masia, volia ser futbolista, i que encara té relació amb Luis Enrique, bueno, i la cita a la ciutat esportiva. La cita,
és que això és molt fort, perquè abans el Toni preguntava, bueno, és que les personalitats se les curra, però és que tu expliques que ell anava preparat, en el cas del Barça,
sí, sempre...
que tenia, què tenia el cotxe relacionat amb el Barça?
Quan el detenen, al maleter del cotxe hi troben ampolles de vida de la bodega d'Iniesta, hi troben un SSR del Barça, i hi troben després pilotes signades pels jugadors, que la signatura les feia ell, eh? Vull dir, ell falsificava sempre les signatures. En el fons
és
una mica cut, eh?
Vull dir, sí.
Quan ell es feia passar per pilot pro de Fórmula 1 de l'escuderia de Fernando Alonso, ell fingia trucades amb Fernando Alonso, amb Pedro de la Rosa, ell deia que era el seu amic, i portava també doncs, gorres, polos, signats per Raikkonen, i els havia signat ell. I que,
deixem saludar el Toni Muñoz, que
s'està mossegant la llengua fa estona.
Toni, bona tarda.
No, bona tarda. Estava aquí escoltant i dic, tinc ganes d'intervenir. No, perquè tots es feu una mica el perfil, jo que he vist també les fotos que té el Guillem d'aquest personatge, quan ell parla, per exemple, de que era provador de Fórmula 1, ell anava amb el xandall,
clar, clar.
De l'escuderia, saps? De dir, no, és que jo vinc de... soc provador, saps? I vaig tot el dia amb el xandall, no? I quan feia també que formava part del cos tècnic del Barça, també anava amb el xandall del Barça.
Sí, no, a veure, sí, és que...
Vull dir que podria ser un dominguero, també, saps?
Sí, no, ell a les dones a les quals cita tres d'aquestes aplicacions, quan ell diu que és membre del cos tècnic del Futbol Club Barcelona, la cita al Camp Nou, i ell surt des de la tanca del recinte, vestit del Barça, a saludar i diu, mira, a 5 minuts surto que estic canviant...
Com si sortís de la feina, no?
Clar. He d'acabar unes coses...
Perdona, però com és que estava dins de les instal·lacions?
Perquè havia pagat l'entrada al museu, que valia 20 euros. Quan es feia passar per pilot d'avió, el tio s'anava...
Pilot d'avió d'Iberia, eh?
D'Iberia, s'anava a la terminal de l'aeroport de Bilbao i citava a les dones allà, i llavors quan ell veia que arribaven sortia doncs vestit com el Leonardo DiCaprio a la pel·lícula Atrápame si puedes, amb l'uniforme, amb la gorra, amb la maleteta de rodes, i elles, clar, es pensaven que acaben de recollir un tio que havia fet un viatge transoceànic i que havia deixat aparcat a la terminal un Boeing, saps? I estava esperant a la terminal vestit amb un traje que havia aconseguit o robat o enredant algú.
Imagina't.
Deixa'm dir que d'aquest cas el primer que me'n va parlar va ser el Toni Muñoz, que em va dir, heu de parlar amb el Guillem i heu de parlar del llibre El Estafador, perquè és de l'estafa més grossa que he viscut d'aquesta tipologia, no? Perquè parlem d'ara on ho deia el Guillem, de 5 milions d'euros. Vull dir que poc
però no sempre els plans surten bé. Estem en aquesta època Barça que estem comentant ara, no? Que feia totes aquestes estratègies, perquè hi ha un moment que, clar, si tu dius que ets del Barça, has de conèixer i tenir relació amb la gent del Barça. Hi ha un moment que pateix un petit entrebanc.
Efectivament. N'ha tingut diversos d'aquests, però hi ha una...
Però sempre se'n surt.
Sí. No és acollonant els recursos que té per sortir-se de situacions que serien tan violentes per nosaltres que ens enfonsarien de seguida, eh? En aquest cas, ell va comprar un cotxe de segona mà, crec que era un Porsche Cayenne, bueno, era un cotxe molt... No, era l'últim, era el BMW X6 amb el que l'acaben detenint. I el vol pagar en efectiu i el tio del banc li diu no, això no ho pots donar, en efectiu hem d'anar a fer un ingrés correcte i tal. I llavors, mentre es desplacen tots dos a fer l'ingrés, li posa el disco de que treballa al Barça, de que és amic de Luis Enrique, etc. I a la sucursal es troben, a l'oficina es troben el Charlie Reixac.
Què dius?
Clar, llavors el tio li diu, mira, saluda'l, no? És el Reixac.
Clar, és el teu jefe, no? D'alguna manera.
Escolta!
I l'altre no, l'altre doncs es dona la volta a veure que no l'ha sentit, i com que al final el venedor de cotxes és el que li interessa era vendre el cotxe, tampoc existeix que fa els diners i calla. Però és una cosa que, quan els mos després l'entrevista l'interroguen al venedor de cotxes, explica perquè diu, era molt raro perquè m'estava explicant sense cap necessitat que treballava pel Barça, ens trobem al Reixac i després no el vol saludar.
Té molts detalls d'aquests, estem explicant, diguem, el making of de la seva personalitat, no? I en aquest moment que ell es fa passar per pilot d'Iberia, una cosa que expliques al llibre molt interessant, que és com feia creure a altres persones que tenia informació privilegiada de la gent que anava en els avions, no? Que tu expliques que, sí, clar, ell... a l'hora d'invertir, ell, com que era pilot i anava als avions, sí, bueno, tenia informació privilegiada, que podia estafar la gent.
Ell era molt hàbil, vull dir que... Ell sempre, o sigui, quan us deia que seguir-lo era fer un viatge per Espanya, eren tots els sentits, perquè del que estava de moda i també de les necessitats que tenia la gent en cada cas, no? Ell al principi, doncs, els viatges a Andorra per rebuscar doncs, electrodomèstics, doncs estava molt de moda, i ell les estafes que comença són aquestes, no? Després arriba el tema de la telefonia mòbil, després arriba el tema del boom immobiliari. En aquesta època, ell, per exemple, deia, que era l'època que deia... I això és a Barcelona, eh?
Ara és pilot d'Iberia.
Ara estem entre l'any 2000 i el 2002, i llavors estafa a una gent i els diu que comprin, inverteixin en opcions de bolsa, que ell té informació privilegiada perquè en els seus avions viatja gent que pertany a les grans empreses, a les grans multinacionals, que saben invertir, i que ell els deixa mantenir el telèfon mòbil encès, i com que els deixa mantenir el telèfon encès quan ja està prohibit perquè estan volant, ells el recompensen amb aquesta informació privilegiada. I ell els diu, mira, o sigui, el pis que tinc aquí a la Diagonal, la roba que porto, aquest sopar que us pagaré en un restaurant, que sempre eren bons restaurants, no m'ho paga el meu sou de pilot, m'ho paga les inversions que jo faig gràcies a la informació privilegiada que jo ara també us facilito a vosaltres. Doneu-me, en aquest cas eren 2 milions de pessetes, eren 12.000 euros, i
us els invertiré jo.
Us els doblaré en un mes.
I la gent li donava.
I la gent li va donar, sí. És que eren amics. És que ell l'estafa...
O sigui, no hi ha frontera entre amics i coneguts, no, i saludats.
Ell primer sedueix, i quan sedueix vol dir que en el cas de les dones inicia una relació sentimental, en el cas dels homes inicia una relació d'amistat. Però que la confiança és total, ell t'ho dona tot d'entrada. Ell els deixava la casa, ell els deixava el cotxe, els deixava tot. Llavors, quan algú que és tan generós, de cop i volta et diu, mira, jo puc ser tan generós amb tu perquè tinc aquest tren de vida gràcies a això i ho comparteixo, doncs tu dius, doncs endavant, som-hi. I clar, era mentida, de seguida que va agafar els diners va desaparèixer. I quan aquesta transacció precisament es fa amb un contracte del que en guardo una fotocòpia i que apareix al llibre, i es fa en una habitació d'hotel que està a les Rambles, on a la paret de l'armari hi ha la indumentària d'Iberia penjada, no? Del tio la penjada.
Del traje penjat, sí, imagina't. Sí. Bueno, el llibre fa servir una expressió molt gràfica per definir la personalitat del Francisco Gómez. Dius que és un paràsit. Per entendre'ns, això vol dir que allà on va, diguem-ne, ho xucla tot, no? El millor exemple per explicar això és el que va passar al poble de Soraluce. On és aquest poble i com explica l'exemple d'aquest poble en la metàfora del paràsit?
Sí, Soraluce està a prop d'Eibar, és una zona muntanyosa d'Euskadi. Si heu vist la sèrie de Pàtria, és el lloc on s'ha rodat, la sèrie de Pàtria. Sí, ella allà el que fa és instal·lar-se a viure amb una dona i acaba doncs estafant a la dona, els pares de la dona, els amics dels pares de la dona i el fill dels pares a tots.
És que això és arrasar, és arrasar amb tot.
Però clar, és que les estafes són molt greus, perquè aquesta família ell l'havia acollit com si fos un fill adoptiu, i aquesta gent, per exemple, el que volien era comprar-se una casa per jubilar-se a Aro, no? I que ells eren d'allà. Llavors, amb tots els diners d'aquesta família que l'havia acollit, que havien estalviat per retirar-se i jubilar-se en una casa d'Aro, ell se'ls queda i desapareix.
Però aquesta era la relació més llarga que va tenir el Francisco?
La relació més llarga és aquesta, sí, que són gairebé 4 i 5 anys. Després n'hi ha ve una de Saragossa que és de més d'un any.
Però, perdona, durant aquests 4 o 5 anys, que no té ni ofici ni... Bueno, no té ofici, l'ofici és estafar, però vull dir, no té... Com ho dissimules? O sigui, com sustenta aquest paper?
Clar, ell es busca sempre disfresses que li permeten justificar absències molt llargues. Ah. I llavors, clar, si tu ets pilot d'Iberia...
Estàs en vols intercontinentals.
Clar. I si ets pilot de prova de Fórmula 1, doncs ja no els grans premis i estàs viatjant amb l'escuderia i estàs setmanes fora. Ell està estafant altres dones, mentre es fa això. Hi ha moltíssimes dones que després van aparèixer en uns CDs que troba l'Arxaina, i que probablement són les dones a les que ell estafa mentre està amb la dona de Soraluce. Perquè ell... insisteixo, o sigui, hi havia un veí d'Eibar que me'l va definir com algú que mereixeria la medalla al treball perquè mai deixava de treballar en lo seu, no? I llavors ell era un estafador incansable, és un estafador incansable.
Ara, que mena d'empatia amb ningú, perquè durant tots aquests anys ha anat estafant a gent que li ha obert el cor o gent que s'ha enamorat d'ell, o sigui, és una persona, és un personatge fred. Clar, o sigui, és calculador, no sé fins a quin punt, no? Sí. S'ha de ser d'aquesta manera perquè t'importi ben poc, com tu deies, aquests veïns que volien la casa ara, no? És a dir, que els deixen...
Ell es veu com objectes, o com a transaccions, o com veu una persona amb la que ha estat compartint la vida 4 anys.
Mira, a les estafes el més important, no? Per un estafador, si ara no féssim el manual, és no empatitzar amb les víctimes, perquè tu el que has de fer és veure-les des del minut 1 com un objecte econòmic, no? Llavors això, la pel·lícula, si heu vist La gran estafa americana, això acaba provocant un conflicte entre els estafadors i la persona estafada perquè els hi cau bé. Molt bé, doncs aquest tio no només no empatitza, o sigui, és a dir, creava relacions sentimentals i s'hi passava 4 anys a dins. És a dir, com era capaç de mantenir una relació...
Sentimentals, sexuals...
Tot. És a dir, que ell no és un estafador normal, és un estafador a sang freda, és algú que és capaç d'intimar sense sentir res. El repte real del llibre era intentar respondre com algú és capaç d'actuar precisament així, com algú no té compassió i com algú no té empatia per la gent que l'estima, no? O que li ha obert el cor, com deia el Toni.
És que és interpretar un paper les 24 hores del dia, no? Jo crec que això és la clau de tot que defineix aquest cas i que el diferencia dels altres, no? Sobretot, de dir, jo em poso la disfressa i assumeixo la vida d'aquest personatge durant 4 anys fent veure que sóc el nòvio d'aquesta persona, perquè sé que quan ja tingui la confiança de tothom m'acabaré emportant la pasta, no?
Ara, deixes de reencremat perquè dius una frase parlant d'aquesta època de Soraluce que, hòstia, m'ha deixat... Diu, una de les persones estafades, diu, si no em toca la loteria, mai podré tornar els diners que em van estafar.
Clar, moltes de les dones estafades per ell tenen una càrrega afegida, que és que el seu entorn les va percebre durant molt de temps com a còmplices. És a dir, sospitaven que les dones no sapiguessin res en el fons. O sigui, una de les coses que més m'han agradat, de les reaccions que més m'han agradat que han provocat aquest llibre, és la que precisament em va dir l'investigador de l'Arxaina que va investigar el cas del Francisco, que em va dir, llegint aquest llibre i veient que és un patró que es repeteix, ningú tindrà dubtes ara ja que aquestes dones no eren còmplices. Perquè el pitjor que els hi passava era això, no? I que a banda els diners moltes vegades no eren seus. En el cas aquest del que estàs parlant tu, no era la seva nòvia, era la seva amiga, però els diners que aperta aquesta dona, la Rosana, que a banda és l'única que vol sortir amb el seu nom real en el llibre, els diners són dels seus amics i dels seus pares, saps? I clar, com ho justifiques això, no? No els hi pots tornar.
I el que estem explicant, que ja és prou increïble, encara s'incrementa perquè ell passa diverses etapes a la presó, i dins de la presó continua treballant, com dius tu, no? És a dir, sí, continua les estafes dins de la presó.
Sí. Costa de creure, perquè d'entrada, clar, com a estafador no voldràs estafar algú de qui no podràs fugir perquè estàs empresonat amb ell, però és que ell va estafar el seu company de cel·la, li va vendre un valer que no tenia.
És increïble. Un valer, dius?
Sí, evidentment no el tenia.
I no el tenia?
No, clar, no, és que mai té res del que diu que té. També hi havia el rumor, un rumor que no vaig poder contrastar, que havia acabat estafant a funcionaris del centre i inclús algun pres d'ETA. Això no ho sé. Això no. Era el rumor que corria i que va forçar un dels trasllats de la presó de Nanclares de la Oca a la presó de Burgos, que és des d'on acaba fugint i anant a Barcelona el 2015.
Ho has mencionat, però m'agradaria explicar-ho.
No, anava a preguntar com fuig.
Perquè té el tercer grau. Ah. És a dir, ella aconsegueix el tercer grau gràcies a un amic que fa a la presó, un amic que és forner i a qui acaba traint per no fer-ne cap excepció, i després acaba estafant a Burgos a la gent que l'estava ajudant, i llavors ha de marxar, llavors ha de trencar el tercer grau i torna a començar. I quan torna a començar ja és quan s'instal·la a Catalunya.
Ho he mencionat abans, però és important per la història, això del CD, no? Perquè de moment estem parlant de víctimes que semblen aïllades a tota la península. Però què es troben en aquest CD?
Aquest CD apareix a dins d'una maleta que que té a casa la nòvia de Sora Luce, i que quan ella ha de fugir de Sora Luce, doncs aquesta dona aconsegueix descobrir la combinació de la Samsonite i apareix un DNI, apareixen alguns CDs, i aquests CDs el que hi ha i entreguen a l'Arxaina i els tenen molt en compte són fotos de dones, algunes de les quals apareixen amb ell com si fos una parella normal i corrent, i d'altres apareixen doncs en una posició eròtica, i són dones a les quals ella ha conegut a través de xats d'internet com el Terra, com el Messenger, etc., i que amb algunes doncs ja ha quedat i les ha acabat estafant, i d'altres senzillament en un entreteniment i els robava fotos.
Una col·lecció com de víctimes, no?
Sí, no està clar que totes siguin víctimes, però està clar que no eren només nòvies normals, perquè no consta cap de normal.
Hi ha una altra derivada amb tot això que estem explicant. Clar, jo llegint el llibre pensava, bueno, però escolta'm, a veure, val, d'acord, fantasma, però la policia, la justícia no l'enganxava. I dius una frase que m'ha cridat l'atenció, dius, senzillament ningú el buscava.
Clar, és freqüent, eh? És a dir, quan algú trenca un tercer grau i per tant es converteix en un fugitiu de la justícia, doncs ens imaginem que és com a la pel·lícula del Fugitivo, no? El Harrison Ford, que hi ha un policia, no?, com el de l'FBI, que va al darrere. No és veritat. És a dir, la majoria dels passos el que passa és que hi ha un jutjat que penja una ordre de detenció, que vol dir que quan un policia t'identifiqui t'haurà de lliurar a les autoritats judicials.
Però no et busquen.
Però ningú et busca. En la majoria dels casos, en alguns casos evidentment sí, i possiblement en els casos més greus sí, però és que en aquest cas ningú percebia aquest tio com qui era, com un tio que podia fer molt de mal, i el que va fer, aprofitant que ningú el buscava, ser fer un mal terrible, perquè hi ha moltes dones que si l'haguessin detingut ara mateix no tindrien aquestes ferides, ni moltes famílies que no estarien arruïnades, però ningú el va perseguir fins que el detenen els Mossos d'Esquadra el 2017.
Disculpa, i quan passa, perquè ara dius que està a la presó, quan li van fer el judici ingressat a la presó, no li han fet recabar, en aquest cas, no li han fet, és a dir, tornar...
Restablir.
Restablir els diners a les...
Rescabar el que ha robat, sí, no? El tema aquest de la indemnització. Sí, les sentències diuen això, el que passa és que ell no ho torna.
Però no ho torna, però tu dius que... O sigui, sabem el que pot haver guanyat, però,
sí,
però ell no ho torna perquè no té la...
Perquè no vol tornar. És a dir,
Bueno, però se li pot embargar el compte corrent i tornar, no, i tornar els diners a les víctimes.
No hi havia mai comptes corrents, sempre diners en efectius. Ell sempre, l'estafa sempre es feia amb diner negre. Llavors ell tenia guardat els diners en algun lloc que no se sap on és, i
que no, bueno, ha aparegut, no? Tampoc.
Que no ha aparegut, i llavors bueno, ell té un advocat que no és d'ofici, vull dir que ell s'està pagant un advocat, però no... A les víctimes no els ha tornat res, i les sentències el que diuen és que se'ls ha de restituir, clar. Però no, ell aquesta part no l'ha complert.
En quin punt es troba ara mateix ell? Penalment?
Ell primer, el van detenir els Mossos d'Esquadra, el caporal Ricardo el deté el març del 2017, i llavors el primer que fa és acabar de complir la condemna que ha quebrantat de la presó de Burgos, i després, a partir del 2021, crec que és més o menys, ara estarà acabant de complir la condemna de Burgos, i ara comencen a caure les de Catalunya, que són 8 judicis que ha perdut, i condemnes que van d'un fins a 4 anys en funció de la realitat dels casos.
Déu-n'hi-do, doncs, hem presentat, hem fet els grans èxits, per dir-ho així, de l'estafador. Ens hem deixat una part molt important, que és la part de la investigació, que podeu llegir el llibre, però que té el mèrit de que un investigador comença a estirar del fil, no?
Mira, em diu la Xenia Lobo, que està a la producció, que estan trucant diversos oients, víctimes d'estafes, i parlen de la dificultat de reconèixer públicament, que és el que ens deia fa un moment el Guillem, que has estat estafat, i de la manca de suport a l'hora de denunciar, i per què no és un tema, perquè en aquest cas, com deia també el Guillem, no només és una qüestió a vegades de diners, sinó també d'efectes psicològics, no? Per tant, el mal no només és econòmic, sinó també psicològic.
Sobretot és psicològic, sí. I més en les estafes sentimentals. És a dir, al final els diners són diners, però la humiliació que pateix, mira, la vergonya... que
4 anys, no? La persona amb la que te'n vas al llit cada nit...
Són seqüeles, en alguns casos, molt greus. Vull dir que costaria de creure, si veiéssim l'estat en què han quedat algunes d'elles, i també alguns d'ells, vull dir que és molt, molt fotut.
Clar, i que un cop vist des de fora, i un cop ha passat tot, no, tothom ho veu molt clar, no? De dir, home, com pot ser que aquest digués que era el provador del Fernando Alonso, exacte, i tal, però sí. Quan... és algú amb qui tu tens molta confiança, no? Que acaba sent la teva pròpia parella, tu mai sospites de la teva pròpia parella.
Clar.
I més, si portes tants anys de relació.
Clar.
No? Clar, vull dir, és que això jo trobo que és, no sé, és molt significatiu.
Amb el Guillem, Toni, sou companys de professió, de tribunals. Casos com el que ens ha explicat el Guillem, que en aquest cas ha traslladat en aquest llibre, L'Estafador, que hem fet, diguéssim, un tràiler, que és un llibre molt més apassionant. Evidentment, us convidem a llegir-lo. Dóna la sensació que n'hi ha més dels que semblen.